4 minuts que passen per sobre d'un quart de 12 del matí. Seguim amb el Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, i obrim la plana de l'empresa, on descobrim tot el que es cou a nivell empresarial, les noves iniciatives que arriben a Sant Cugat, al Batirador. Com ho tenim, això?
Doncs ho tenim molt bé, perquè avui parlarem d'un tema més general, però que crec que és de l'interès de molts de nosaltres, a nivell d'usuari o a nivell de moltes empreses. T'explico per què et dic això. Doncs t'explico perquè avui parlarem de la importància que té que les marques, les empreses o també les institucions tinguin un bon pla estratègic a internet per aconseguir diferenciar-se sobre la informació que hi ha a la xarxa. Per això parlarem amb una experta, parlarem amb la social media manager de Pluralmente, una agència de publicitat santcugatenca especialitzada en màrqueting digital, que s'ocupa de posar en valor a les marques i institucions de la xarxa. Laia Olivares, molt bon dia.
Molt bon dia.
Laia, tu que ets l'experta, ens explicaràs quines són aquestes claus perquè una empresa, una marca o una institució tingui una bona imatge a internet.
Bé, les claus poden semblar molt evidents. El primer és localitzar qui. Qui és, identificar quins són els clients de la nostra marca. Perquè són ells els que, descobrint-los realment, veurem quins són els seus interessos i què és el que volen de nosaltres. Llavors, a partir d'aquí, doncs, sí, podem marcar uns objectius, el com aconseguir aquests objectius i les mètriques per controlar-les. Però el primer de tot és localitzar per qui.
Per qui tenim que dirigir la nostra imatge i quin serà el nostre consumidor.
Exactament.
I a partir d'aquí, quina és la vostra tasca? Quins són els vostres passos a seguir per aconseguir-ho?
Bé, nosaltres quan ens entra una marca o una institució, doncs busquem quins són els seus clients, els identifiquem, llavors marquem quins són els seus objectius. Aquests objectius no poden estar mai desvinculats del que és l'estratègia de la mateixa marca. Tot l'online va relacionat amb l'offline. No poden ser departaments aïllats, estan relacionats i les estratègies estan relacionades, són la mateixa. Llavors es marquen uns objectius. No hem d'oblidar que les xarxes socials no són una eina de màrqueting directe, és una eina de màrqueting indirecte, i llavors té els seus propis objectius en el món online, que estan relacionats, estan en paral·lel amb l'estratègia general, però no és màrqueting directe.
És un màrqueting... Deies que era un màrqueting indirecte a les xarxes socials.
Exactament.
I un cop implementem un pla de màrqueting digital a les xarxes socials i a internet, l'empresa ja és present a internet i a aquestes xarxes. Quin seguiment n'hem de fer de l'estratègia per veure si està funcionant o no el que estem fent nosaltres amb aquesta feina a internet i a les xarxes?
Clar, nosaltres ens hem marcat uns objectius. No és el mateix marcar-te com a objectiu la consolidació i reconeixement de la marca com aconseguir engagement o aconseguir expansió d'una marca que potser és molt jove. Llavors, aquests objectius són els que marquen les mètriques que nosaltres utilitzarem per controlar l'assoliment d'aquests objectius. Aquestes mètriques poden ser controlades a través de moltes aplicacions que hi ha, des de les més bàsiques, com pot ser el Google Alerts o el Google Analytics, com el Hootsuite, el Cloud, el Twitterizer, totes elles gratuïtes, algunes de pagament, o fins i tot empreses molt grans poden generar les seves pròpies aplicacions per al recull de dades i de seguiment d'aquestes mètriques, de si estem aconseguint l'engagement, si aquest era l'objectiu, si estem aconseguint expandir la marca, si aquest era l'objectiu, etc. Tot demarcat per als objectius primer.
I a dia d'avui, què és el que més us demanen els vostres clients? Consolidar la marca, expandir-la?
Això depèn, ja et dic, depèn. Hi ha marques que ja estan consolidades, ja tenen una cartera de clients i el que volen és estar a les xarxes socials, fidelitzar aquesta clientela, perquè hi ha molta competitivitat, els clients se'n van, volen fidelitzar, volen comunicar-se. Moltes empreses també el que volen és, les xarxes socials són una bona eina d'atenció al client.
Això és el que t'anava a dir, tenir una mica una eina d'atenció al client a través de les xarxes socials i poder generar una mica més de feedback potser immediat.
Ah, exactament, perquè ara, si jo tinc una queixa i estic tot el dia connectada a través del Twitter o del Facebook, m'és molt, molt més fàcil poder dir pues, la meva inquietud sobre aquest producte o sobre aquesta marca o sobre qualsevol cosa que m'hagi, que em senti implicada a través de, pues, del Twitter o del Facebook. I llavors és una eina d'atenció al client superpropera, superefectiva i molt fidelitzadora a les xarxes socials. Són indispensables per atenció al client, una bona atenció al client.
Ara parlaves de queixes i de l'atenció al client. Per exemple, en aquest cas, vosaltres ensenyeu o com gestioneu una crisi, per exemple, no? Que una persona està enfadada, per exemple, pel Twitter amb una empresa elèctrica i posa la seva queixa al Twitter, no? I linka l'empresa. Entenc que hi ha d'haver una formació perquè la persona que gestioni aquesta crisi de la manera correcta.
Exactament. Sempre hi ha, en principi, sempre hi ha un llibre d'estil.
Exacte. No sé si hi ha uns passos a seguir.
Bé, hi ha un llibre d'estil general, de l'estratègia i de la marca, de com són totes les publicacions i totes les respostes. Queixes, i no sembla tot molt mecànic, però realment, si tens ben definida la clientela, tens ben definides els tipus de respostes. Llavors hi ha també un protocol d'actuació davant d'una crisi. Aquest protocol és general, però tota crisi és una qüestió puntual, segurament, i que s'ha de veure d'una manera personalitzada i concreta. S'ha de respondre a la màxima rapidesa a aquesta persona. No la pots deixar 24 hores, 48 hores, no pot ser. S'ha de saber contestar. I s'ha de veure exactament, analitzar bé quina és aquesta queixa, què ha generat aquesta queixa, quina repercussió està tenint. És difícil de contestar a través d'una crisi, així en general. Cada crisi s'ha de prendre de manera determinada. No és el mateix que una persona se't queixi perquè has posat l'exemple d'una elèctrica, no? Perquè, sí. Ostres, m'ha arribat una factura que resulta que em toca pagar 6.000 euros i és impossible perquè jo sóc un particular. Naturalment hi ha hagut un problema aquí de confusió de factures. Se li ha facturat algú que no és seu o alguna cosa així. És una cosa molt personalitzada, en canvi, o una persona o mil que se'm queixen perquè la nova llei de facturació ha canviat i ara resulta que són crisis diferents i s'han de tractar de manera diferent.
I alguna crisi s'ha acut en el mateix exemple de les elèctriques, per exemple, una persona que es queixa doncs perquè li ha marxat la llum de casa i ha trucat al servei d'atenció al client convencional per telèfon, li han dit una cosa, però realment aquesta solució no arriba. I ho posa, per exemple, via Twitter i després hi ha altres usuaris que sumen aquesta queixa. Això imagino que és més difícil de gestionar.
Aquestes coses es viralitzen.
Exacte, el viralitzar pot anar positiu per l'empresa quan són coses positives, però també pot ser un efecte negatiu quan són queixes i crítiques.
Un moment, és negatiu si realment no es sap solucionar aquesta crisi. Totes les queixes, totes les crisis es poden revertir si tu les gestiones positivament i realment dones solució.
Per tant, passar per gestionar bé, totes les coses és la clau perquè les coses funcionin.
Exactament, o sigui, queixes en pots tenir moltes. Saber respondre-les no solament és un aprenentatge, sinó que pot ser un punt en el que la teva marca guanya confiança, perquè, ostres, mira, tal empresa li va passar això i mira que bé va reaccionar, mira com va satisfer les inquietuds dels seus clients. Pot ser positiu.
Una bona gestió ens pot portar a l'èxit, també, doncs.
Exactament.
I un cop som a la xarxa, també, com fem per diferenciar la nostra marca de la resta? Perquè estem sobreinformats, hi ha una infoxicació molt important a internet.
Mira, precisament això és algo molt important. S'han de generar bons continguts. Quan nosaltres coneixem a qui ens dirigim, sabem què els interessa, no els hi podem donar qualsevol cosa, això és una falta de respecte. Els hem de donar aquells continguts que realment volen. Generar bons continguts significa les coses que realment els interessin, no posar una expectativa i després oferir-los una altra cosa. Generar aquells continguts vol dir donar-los informació sobre aquell àmbit que els importa. Per exemple, tens una marca d'esports, doncs els teus clients estaran interessats, posem en el running. Dona'ls informació sobre el running, sobre optimització del seu entrenament, de com els teus productes ajuden al seu entrenament. per posar un exemple, continguts que els interessin, a més continguts de qualitat, bones fotografies, estudis que realment tinguin valor. No solament això, si tu tens més engagement a les xarxes socials i tens més mencions de la teva pàgina web perquè els teus continguts són bons, això et posicionarà al SEO. Quanta més gent et mencioni, quanta més gent et linki, quanta més gent et visiti, millor et posicionarà Google.
Per tant, que és molt important, a part de dir coses que interessin als nostres clients, perquè si no tan fàcil és fer un follow en una marca com fer-li un unfollow, que això ja no va tan bé.
Exactament, m'està donant informació que no vull ni veure, no, dona-li el que volen.
Doncs, Laia Olivares, moltíssimes gràcies per donar-nos tota aquesta informació i ensenyar-nos què és el que feu vosaltres al Pluralmente. Moltes gràcies.
Adéu. Per qualsevol informació, a la pàgina web de Pluralmente ens trobareu.
Moltes gràcies, Laia.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Déu-n'hi-do, quin bon discurs que té la Laia, una bona manera d'aprendre una mica més sobre comunicació online.
Avui hem anat a classe.
Sí, senyora Alba, com sempre, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.